Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. Barcelona en Comú acaba d'anunciar que facilitarà el primer tràmit del pressupost del govern de Jaume Collboni. Ho ha dit en roda de premsa la portaveu del grup, Janet Sanz, que també ha llançat un ultimàtum als socialistes.
La decisió del grup municipal de Barcelona en Comú és permetre la tramitació d'aquests pressupostos 2024, però amb una novetat important, que és l'última oportunitat perquè l'alcalde Collboni i el govern municipal tirin endavant un pacte de govern d'esquerres. Doncs si en 30 dies no hi ha aquest pacte, no hi ha aquest acord de govern d'esquerres, doncs evidentment el que proposarem a l'organització és que votarem que no als pressupostos.
La setmana passada l'alcalde va demanar responsabilitat a tots els grups perquè permetessin, com a mínim, superar aquest primer tràmit. Esquerra Republicana, per la seva banda, també ha convocat una roda de premsa, serà aquesta tarda, per anunciar el seu posicionament. La declaració dels comuns es produeix només un dia abans que l'executiu municipal porti el pressupost a tramitació en una comissió extraordinària d'economia. I a Badalona, Ajuntament i Generalitat avancen en la redacció d'un conveni per començar a inspeccionar els 420 habitatges de l'illa dels carrers Llafià, Ausias Marc i Canigón. Fa 15 dies es va esfondrar un edifici. Tres persones, recordem-ho, van perdre la vida. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Dani Gràcia, confia que en les pròximes hores es pugui arribar a un acord. A hores d'ara, el principal escull és sobre finançament.
Durant el dissabte es va avançar la redacció d'aquest conveni per fer les inspeccions. El que encara no està clar és si la Generalitat respondrà positivament a la nostra petició de finançar aquestes inspeccions que requerim en aquests 420 habitatges. El conveni està avançat perquè no podíem perdre un segon. Van haver-hi els primers esborranys per intentar tenir-ho en aquesta primera part de la setmana.
Aquest vespre, a les 7 de la tarda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es reuneix amb els inquilins d'aquests 400 habitatges afectats. I avancem amb més qüestions. La família d'Alexei Navalny, l'opositor rus que va morir divendres a una presó de Sibèria, denuncia que les autoritats russes els deneguen accedir al cadàver. Fa 3 dies que reclamen el cos. A hores d'ara, la família desconeix les causes de la mort, tot i que fa hores que intenten accedir al dipòsit de cadàver. Durant les darreres hores, la policia ha detingut mig miler de persones a Rússia durant les manifestacions espontànies que s'han fet en suport de Navalny. Mentrestant, el Kremlin nega qualsevol implicació i demana esperar els resultats d'aquesta autòpsia. I tornant a casa nostra, atenció a la fita que ha aconseguit l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. És el primer d'Europa a incorporar el marcapassos més petit del món. Els dispositius també són els únics sense cables amb control automàtic de captura i capacitat de monitoratge remot. Aquest fet permet a l'equip mèdic controlar l'aparell sense necessitat que el pacient es desplaci fins a l'hospital. A més, tenen una longevitat mitjana d'entre 16 i 17 anys. Això és un 40% més que el seu predecessor. Això permet, per tant, allargar la seva vida útil i que 8 de cada 10 pacients no requereixin un recanvi de marcapassos en tota la seva vida. La 1:03, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dilluns amb Pol Corredoira.
Ja coneixem els horaris de la 29a jornada del campionat de Lliga. El Girona visitarà el camp del Getafe dissabte 16 de març a 6:45 de la tarda. El seu màxim rival en la lluita pel títol, el Real Madrid, ho farà 2 hores abans, a 4:45, visitant Pamplona per jugar contra l'Osasuna. Per la seva banda, el Barça tanca aquesta jornada en el partit del cap de setmana, sens dubte, diumenge 17 de març a 9:00. Atlètic de Madrid-Barça des del Metropolitano, un partit que pot decidir la tercera posició. I el Barça de bàsquet no farà una queixa formal per l'arbitratge de la final de Copa. Segons el periodista Marc Mundet, el club sí que demanarà a l'ACB explicacions sobre determinades jugades i decisions que es van prendre durant la final. L'entrenador Roger Grimau va carregar contra els àrbitres a la roda de premsa. També ho va fer Nicola Provítola.
Empezamos, sí, el último cuarto impreciso, pero muy rápidamente con, creo que, decisiones de los árbitros muy finas y está bien que se pueden equivocar, pero hoy no me voy conforme con eso.
El Barça va caure a la final de la Copa del Rei amb el Real Madrid per 96-85 i breument us expliquem un nou cas de violència a l'esport català. El partit de juvenils de segona divisió entre el Terlenca i el Sagrat Cor de Sarrià va acabar amb una agressió múltiple al porter visitant. Els fets van succeir a finals de gener, però s'han conegut ara. Diversos aficionats van saltar el terreny de joc i juntament amb d'altres jugadors van propinar una pallissa al noi de 16 anys que estava celebrant el gol de la victòria del seu equip. Els pares del menor, que té trencat un dit de la mà, han presentat denúncia als Mossos d'Esquadra.
Doncs amb aquesta notícia acabem. Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les 2 a l'Estel migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins les 2 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
Vinga, va, 6 minuts que passa de la 1 del migdia. Encetem la darrera hora de programa i ho fem com cada dilluns parlant de videojocs gràcies a l'expert Joan Cebrián. Què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Molt bé, una mica refredat, no em mentiré.
Bueno, coses de...
Són coses de no viure al febrer i viure en una primavera...
Canvi climàtic. Ha fet un cap de setmana amb una calor...
Però moltíssim.
Jo passa molta calor.
És que aquest ha sigut el motiu. Però bueno, però més enllà d'actualitzar el meu estat de salut, del qual no us heu de preocupar, avui vinc amb ganes d'obrir els nostres cors en canal, perquè no sé si ho vas poder apreciar, per xarxes socials especialment, però dimecres passat va ser Sant Valentí.
Ep, si és veritat.
A veure, hem de tenir al cap que el dimecres passat va ser un dels grans dies de l'amor, però el que no faré... D'acord? Serà intentar obrir-te a tu el canal en cor, perquè vull demostrar una cosa, Joan.
Ai.
Que no ens cal als homes un podcast o un micròfon de ràdio per poder expressar els nostres sentiments. Està molt de moda, però de veritat, si ens escolteu, no cal sempre. Podeu agafar el vostre amic, la vostra amiga, i podeu dir, ei, un WhatsApp, hem de parlar d'algunes coses entre tu i jo, i ja està. I no passa absolutament res.
Correcte.
No cal un podcast pel mig, d'acord? Però el que sí que et vull demanar és que facis una mica de memòria. Perquè
Vinga.
No sé si te'n recordes que la setmana passada vaig comentar tres videojocs
sí?
en concret. No sé si sabries dir-me més o menys quins són. Cara de suspens. De
recordo a què anaven els videojocs, no me'n recordo els noms.
Llavors, que... perfecte. Perquè què et sembla si fem justícia i parlem d'avui d'aquests videojocs?
Vinga.
Doncs, estimats oients, avui toca fer cures, avui toca parlar de videojocs en parella.
Digues, va, Joan.
Comencem pel més complicat de tots, Overcooked. D'acord?
Sí.
Aquest és el...
Aquest vas dir que era molt difícil de cuinar en parella, eh?
Sí, és aquest. Perquè, evidentment, Joan, aquest joc no té cap mena de misteri, és un videojoc cooperatiu local, és a dir, a la mateixa consola, on els nivells es basen, bàsicament, en cuina. Però no és una cuina precisament bàsica, perquè hem de netejar els plats, tallar els ingredients, fregir-los, afegir salses, treure les comandes, etc. Produït per Ghost Town Games, es va estrenar en 2016 per ordinador, sí. PlayStation 4 i Xbox One. T'he de dir, per això, que ho va petar molt fort. No, si ara mateix la teva reacció és per què petar tan fort si és un videojoc de cuina...
Correcte.
Que realment...
És a dir, què té d'especial un videojoc com aquest perquè peti tan fort?
Clar, perquè, a més, cuinar és una cosa que podem... Que hem de, no és que puguem, és que hem de fer cada dia per sobreviure.
Clar, imagina't.
Clar. Perquè un any més tard, aquest videojoc va sortir publicat per Nintendo Switch i dos anys més tard per Ghost Town... O sigui, dos anys més tard, perdó, Ghost Town, que va ser la productora, Games, va haver de treure Overcooked 2. Però la cosa aquí no és que l'èxit es mesuri per la reacció dels usuaris, sinó també dels professionals.
Val, per tant, què vols dir amb això?
Doncs que en un videojoc, per molt que sigui de parella, no implica que sigui menys que la resta. Per molt que un videojoc sigui només de cuinar, no implica que això sigui menys que la resta. De fet, en aquest cas, és tot el contrari. Al Regne Unit ens trobem amb l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i la Televisió, és a dir, la BAFTA.
Sí, de fet, ahir van ser els premis.
Correcte, que ahir... Recordem que van fundar el 1947, d'acord?
Sí.
Aquesta acadèmia va ser prou llesta perquè el 1999 va reconèixer la indústria del videojoc com un actor al món cultural molt important i a partir d'aquest any va donar els premis BAFTA del videojoc.
Sí.
És a dir, els British Academy Game Awards.
Val. Per tot el que ens estàs explicant, Joan, puc intuir que aquest videojoc ha guanyat algun premi.
La teva predicció és correcta, però atenció, potser... un videojoc fet per jugar en parella o amb els nostres amics, podem pensar que és un joc familiar o per la intimitat i que si guanya el premi, doncs és dins d'aquests apartats i que no és gaire cosa. Atenció.
Podríem
pensar, però estem equivocats.
Val.
Com si no fos gaire cosa, doncs no, perquè el 2016 el millor videojoc britànic va ser Overcooked.
Fixa't.
Així que atenció, perquè això és molt surrealista i m'estic riguent perquè és la meva reacció natural.
Sí.
Aquest títol comparteix aquest estatus amb videojocs llegendaris com Grand Theft Auto V, del qual vam parlar en aquesta ràdio, o Batman Arkham Knight, dos triples A com la copa d'un pi de
grans. Déu-n'hi-do, no, aconseguir això?
Home, és un humil recordatori de que si els llibres no els hem de jutjar per la seva portada, els videojocs tampoc per la seva superficialitat.
Bona aquesta.
És cert que potser Overcooked no té una gran història? Sí. Totalment. No la té. De fet, no val gens la pena. No és el que et fixes, d'acord? Però que també va funcionar per la seva facilitat per entretenir? És evident. Si no, no hauria guanyat.
Uh-huh.
Però ara toca deixar de banda les cuines per passar a les persones. See that tower? Yeah, that's where we're heading. I was convicted for the murder of my own brother. I'm going to set things right for me and for my family.
Per tant, un canvi important aquí, no?
Clar, perquè he dit persones, d'acord?
Sí.
I llavors, deixem de banda el component més de jugabilitat per passar més a la història,
sí.
D'acord? Però és que aquesta història no només es basa en les persones implicades,
sí.
Sinó en persones que surten de presons.
Ep! Vale? Bona aquesta.
Ara veuràs que té tot el sentit del món perquè et parlaré de Way Out, un videojoc produït per Hazelight Studios i distribuït per Electronic Arts l'any 2018, que està disponible a PlayStation 4, Xbox One, ordinador Xbox Series X i S. No a la Play 5,
val.
Però sí a la següent generació d'Xbox.
I de què va aquest?
Bàsicament, tu i el teu company o companya sou en Leo i en Vincent, dos presos que no teniu res a veure i la vida us uneix per tal d'escapar a la presó, d'acord? Això és un Prison Break fet videojoc completament, tal qual, però sense ser massa dur.
Uh-huh.
No faig spoiler en concret, però l'enemic principal d'aquesta història també fa que els camins dels dos personatges estiguin units. Després hi ha un gir final on el videojoc deixa de ser cooperatiu entre els dos i provoca que us enfronteu per ves tu a saber què,
uh-huh.
Perquè recordem que no farem spoilers, perquè us ho vull deixar amb la intriga.
Val. T'he de dir que, per com ho pintes, pinta molt bé, però tornem-hi, eh? Et faig normalment vaig a petar la mateixa pregunta. Per què és important?
Principalment perquè el videojoc no és que sigui cooperatiu presencialment només, sinó que també online. D'acord? Tu pots comprar el videojoc i li deixes a un amic o amiga a través de l'enllaç,
uh-huh.
Que és una invitació per jugar. D'acord?
Val.
Llavors, el factor clau és com la història trenca amb totes les regles dels videojocs cooperatius al final i, sobretot, que està molt ben fet visualment, perquè, com el cinema, cada imatge, cada escena té una intenció.
Uh-huh.
Doncs aquí passa exactament el mateix, perquè cada moviment de càmera té una intenció per fer-te el joc més fàcil, explicar-te millor la història, etc. Però, a més, més d'un cop hem parlat de la violència als videojocs, que és com un tema, és un caramelet per la gent que no entén del sector.
Sí,
un clàssic.
Sí.
Doncs aquest és un altre videojoc de l'estil de Grand Theft Auto, que fa servir la violència per tal d'explicar-te que aquell no és el camí correcte. Però la cosa és que hem recordat que aquest videojoc l'ha fet Hazelight Studios,
sí.
I Hazelight no es queda aquí en els videojocs cooperatius.
Ep.
I tres anys després ens va delectar amb la que possiblement és la seva obra magna. This is the story of a magical king. One of wizards and warriors.
It's an epic tale set upon the high seas. Per tant, va, anem a aquesta obra magna. Quina és?
Ara parlarem d'un videojoc que no dona marge de confusió sobre si és cooperatiu o no, perquè es diu literalment It Takes Two.
Va.
Traduït significa es necessiten dos.
Bàsicament. Per tant, es necessiten dos, això ja ho sabem, però es necessiten dos per què?
Doncs necessites la voluntat de dues persones per reparar una relació que està morta. Atenció.
Epa.
Abans d'explicar la història, recordar que està produït per Hazelight el 2021 i que està disponible per a PlayStation 5 i 4, aquí sí que tenim la Play 5, Xbox Series X, S i One, Nintendo Switch i ordinador.
Val.
Aquest videojoc està perfecte, perquè ja de base ja és accessible per a la gran majoria dels jugadors. Llavors, parlem de la història d'en Cody i la May, que és un matrimoni que està a punt de divorciar-se, coses que passen. No
sí,
serà
sí, sí,
el primer ni l'últim. Llavors, ell li retreu a ella que està treballant tot el dia, d'acord? Que dius, bueno, amic, hauria de parlar tu i jo. Perquè què és això de retreure que estàs treballant per tirar una casa endavant?
Sí,
però
sí,
bueno,
sí.
Llavors, ella, el que li retreu a ell amb tota la lògica del món, és el que tu estàs fent és no valorar molt el meu esforç per tal de que tota la nostra família surti endavant.
Sí.
Què passa aquí? Que bàsicament el tot es queda en dos ninots. Mm-hmm. Vale? Aprenem la lliçó, els nens i les nenes no són estúpids, quan som grans tenim la mala mania de tractar-los com si ho fossin, però sí, la realitat és que no.
Val, tota raó en aquest últim aspecte, però on va petar tot plegat?
Doncs perquè aquí ve la part més important, que és el que dona sentit al videojoc que estem comentant ara mateix, perquè en Cody i la May parlen amb la seva filla, la Rose, sí, i li comuniquen que es divorciaran. Aquí, un aspecte positiu, comunicar les coses que passen, que afecten a una persona externa, tot i que no sigui part de la relació, d'acord? Sí. Llavors, la nena el que fa és portar-se els ninots que té dels seus pares, sí, a la seva habitació. Llavors, evidentment, una notícia així no és del plat de gust per moltíssimes persones, mm-hmm, inevitablement es posa a plorar, i tots dos pares es converteixen en els ninots.
Ui!
Val. D'acord? I un llibre, atenció, és que un llibre cobra la vida i es converteix en el doctor Hakim, uh-huh, que els fa proves perquè arreglin la seva relació.
Mare meva, aquest sí que és el més enrevessat de tots, Què té, però, de diferenciar aquest videojoc cooperatiu en comparació amb els dos que ens has explicat ja?
Doncs mira, més enllà de la temàtica, que està molt bé, i de fet una coseta que m'he deixat que també és superinteressant, uh-huh, que és que tota la història es desenvolupa a la casa de familiar, a l'habitació, al jardí, etc. Sí. És superentretingut. La veritat és que no és tant per les diferències, sinó per la perfecció de les tècniques que ja s'han fet servir. Hem de pensar que Overcooked és molt bo en la seva jugabilitat. Uh-huh. Hi ha Way Out per la seva història, pel missatge que ens vol enviar. Doncs els videojocs cooperatius són una cosa nova a la indústria de videojoc? No. De fet, no és, a tu potser et va pillar més a l'època, eren del més habitual al principi.
Sí.
Però al final, amb l'explosió dels videojocs online i el mode multijugador, s'havia perdut aquesta essència del braç a braç, que jocs com It Takes Two ho han recuperat i han fet servir totes les tècniques que teníem fins al moment per tal de millorar l'experiència i donar-nos un dels grandíssims videojocs que hem tingut aquests últims anys.
Val, per tant, Joan, si ho he entès bé, el més important d'aquest videojoc és que ens torna al passat a l'hora de jugar-lo pel que fa a la seva essència, però amb tots els avantatges tecnològics dels videojocs actuals.
Completament, i com és el cas d'Overcooked, aquí la indústria també va reconèixer i textu. Concretament, els Game Awards, que vam parlar fa uns mesos sobre què sí, és aquesta cerimònia, que el 2021 el van premiar com a millor videojoc familiar, multijugador, i atenció, un altre cop, trencant estigmes, perquè també va ser el millor videojoc de l'any.
Déu-n'hi-do, també. Un altre.
I si això és possible, no és només per com és el videojoc, sinó també per qui enrere de Haze Light Studios. Va. És a dir, d'en Joseph Fiers.
Okay, can you swear here? Can you swear? Okay. Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars! Fuck you! I'll tell you!
Anem forts.
Anem molt forts, ara t'explicaré per què, perquè sí, és el director de Way Out i d'It Takes Two, però sobretot és un senyor tan curiós com basat, que en diem els joves ara.
Val, per què ho dius, això?
Entre les seves perles més destacades tenim el que hem escoltat, criticar les... O sigui, dir que els Oscars, doncs, són... que li donin pel sac, sí, millor dit. Criticar les microtransaccions de Star Wars Battlefront 2, que mm-hmm, vam parlar la setmana passada,
sí,
que és un videojoc produït per Electronic Arts, recordem, mentre ahir estava acabant de polir a Way Out, precisament en Bea, als Game Awards de 2017.
O sigui, està criticant una mica la maneta que li dona de menjar. Entenc.
Totalment. Però no ho estava fent, potser, en un WhatsApp privat...
No,
o en un compte secundari.
Absolutament en públic.
Davant de tothom.
Clar.
D'acord?
Compte'm això,
Després del seu èxit amb It Takes Two, va parlar amb el Washington Post dels Game Awards de 2021, quan li van donar el premi de millor videojoc de l'any, per dir que... Atenció, això cita textual, d'acord? Preferia un tret al genoll abans que incloure NFTs als seus videojocs.
Mare
de NFTs, que recordem que
va
són...
Va duríssim, aquest home,
Va duríssim, Però és que també té una història molt dura. Ara te l'explicaré. Perquè recordem que els NFTs, abans de seguir, eren com les peces digitals d'art a través de la tecnologia blockchain que se'ns va intentar vendre, que eren el futur, i ara mateix el mercat està col·lapsat.
Val.
No tira endavant, d'acord? I també va ser un dels directors que es va mullar directament contra Bobby Kotick, a l'anterior director d'Activision Blizzard, pels escàndols d'abús sexual i en un entorn molt americà, d'acord? El que fa és defensar activament la creació de sindicats de treballadors.
Val.
O sigui, és un puntcarra de manual dins d'aquesta indústria i és trist que digui puntcarra perquè realment el que fa és, en la meva opinió, dir coses molt bàsiques per poder progressar. A tu quina perla t'ha agradat més?
Uf. Segurament la darrera.
L'última, la de...
Segurament la darrera.
Potser la més necessària de totes.
Sí. Per això ho dic, per això ho dic. En un món en el que estem vivint, tot el que estem vivint...
Totalment. I la veritat és que aquest home és molt curiós, d'acord? Perquè en Joseph Fares, per si no el coneixeu, i vull explicar-los la seva història...
Som-hi, qui és aquest tio?
És un director de videojocs d'origen libanès, amb nacionalitat sueca, que el 2013 va fer el salt del cinema als videojocs. Val. Tornem una mica a la temàtica de la setmana passada. Ara veuràs per què. És un exemple més de com aquestes dues indústries es poden combinar, perquè des del 2000 fins al 2010 va publicar comèdies. I un drama que es diu Zozo l'any 2005.
Val.
Què fan aquesta pel·lícula, en l'última, en Zozo? Explicar la seva història personal sobre com va viure la guerra civil del Líban, que el va portar a marxar-se a Suècia. Què provoca la seva entrada al món del videojoc? Doncs Kay no és gaire conservador com la resta del cinema, que ja el té encasellat en aquest és el director suec de comèdies, malgrat que l'Acadèmia Sueca de Cinema va decidir enviar-lo als Oscars de 2005 amb Zozo. Per tant, què fan amb Fares?
La vida plena de contradiccions, aquest senyor.
Totalment, però és una figura bastant interessant perquè el que fa és trobar en la indústria del videojoc un espai on poder renovar-se i crear històries diferents perquè és un ferm defensor del fet de que els videojocs són art.
I calia dir-ho.
I calia dir-ho.
I calia dir-ho.
La veritat és que sí, però aquí, en aquest cas, el que hem parlat és d'una persona que inicialment és cinema, és molt apassionada dels videojocs des d'un principi, i el que fa és el canvi d'indústria, d'acord? Tu te'n vas a fer videojocs per passió, perquè jo ho tenies des de petit, no? I hem parlat de videojocs cooperatius amb l'excusa de Sant Valentí, però abans no em volia marxar-me sense una altra contradicció, com la d'en Fares, perquè vull recitar una carta que he escrit pels nostres oients. No et posis gelós, però...
Ai, va, tira.
Hola, estimat oient de Radio Estel. Fa uns mesos que ens els escoltem els uns als altres i amb la broma ja fa pràcticament mig any que estem junts, aquí, fotent-li canya al tameta dels videojocs. Si estiguéssim a l'ESO, en l'època de 20, posaria moltes fotos nostres amb molts missatges fent servir abreviatures que no tenen cap tipus de sentit o canviaria el meu estat de WhatsApp per el millor, dos números completament aleatoris, un símbol d'infinit i l'emoji del cor amb un foc. Però, per sort, hem crescut i ara fem pena d'altres maneres. Però jo et vull parlar d'una cosa seriosa de veritat. Si t'has fixat, sempre ironitzo molt amb la gent que critica sense arguments la indústria del videojoc. Però a vegades jo faig curt a l'hora de reforçar positivament aquest sector i tampoc vull que s'entengui la meva estima cap a aquesta indústria com Usman Dembélé va dir que en tenia l'amor. Segurament l'amor és una variant del xantatge, va dir el molt il·luminat. Com avui he parlat de videojocs cooperatius, et vull destacar coses que l'European Schoolnet, que són 34 ministeris d'educació europeus, destaquen sobre els videojocs, també que es poden reflectir en els cooperatius. Milloren la capacitat de resposta, fomenten la comunicació i el treball en equip, estimulen la creativitat, milloren el lideratge i moltíssimes coses més. Són moltes, oi? Si no sabies aquestes coses, avui has après més. Si ja les sabies, doncs millor per tu. Però si pertanys al segon cas, deixa'm d'advertir-te d'una cosa. Què pensaves fa molts anys? Modernitzar-se sempre està bé, però aquest cop et demano un favor de tot cor. No et deixis enganyar per les empreses. Un dels motius pels quals ara els friquis hem passat de ser objecte de burla a persones normals és perquè són capaços de millorar la nostra productivitat a través del videojoc. Així que, si us plau, si de veritat estimes el món del videojoc, aquesta secció o aquesta ràdio, fes-me un favor, de tot cor. No busquis treure rendibilitat a absolutament tots els teus hobbies. Tot això era només per recordar-te que els videojocs també són una d'aquelles aficions de les quals pots gaudir en ple dret sense haver de pensar en què et beneficiarà laboralment. Una abraçada, Joan.
Bravo! Què deia aquell?
Bueno.
Volem més cartes, eh? Finalment t'has aficionat.
Sí, la veritat és que són conseqüències col·laterals d'escoltar el podcast més important de l'Estat, però el que sí que vull dir de forma no irònica, sense fer tanta broma, és que això és important de veritat, d'acord? Perquè tenim el cas d'en Joseph Fares, d'acord? Que al final és una persona molt apassionada que s'ha dedicat al món del videojoc. No ens cal anar molt més lluny fent metaperiodisme, en aquest cas d'aquest servidor, d'acord? Que al final és una passió que tu pots fer servir per dedicar-te a la teva vida. Però, amb el pas del temps, els discursos canvien. L'evolució és evident. però hi ha molts cops en què hem de veure quina és l'evolució enrere de cada discurs, d'acord? I en la indústria del videojoc sí que és cert que ara està molt marcada també per la rendibilitat, per com podem ser de productius, d'acord? Si us recomano fer un exercici, d'acord? Si vosaltres aneu a casa ara mateix i busqueu beneficis dels videojocs, us sortiran noms de grans empreses fent aquest tipus d'articles. Per tant, és una manera de dir, ei, hi ha un plaer, hi ha una afició, està molt bé, si voleu dedicar-vos en això, és ideal, però tampoc us hi dediqueu perquè sí. Perquè al final no és tant potser per voluntat pròpia, sinó per com el discurs ha canviat i t'ha empenyat en fer-ho bé, que allò que rebutjaves fa un temps, doncs ara estàs dins.
Mira, m'agrada molt el discurs que uses, perquè hi ha algunes professions, i la del videojoc jo crec que hi entra, és de les que més passa això, que hi ha molt aficionat al videojoc, que igual hi entén molt sobre el videojoc, i jo vull professionalitzar-me en això. I es creu que ja està, perquè ja hi entén molt. No, no, escolteu. Darrere d'un videojoc, una, hi ha molta feina, però és que sobretot hi ha molts estudis.
Moltíssims.
Molts estudis. Hi ha gent que ha estudiat anys i anys i anys i anys.
Exactament.
I tot i així se la juguen perquè aviam si surt bé la cosa.
Exacte, perquè al final no és un sector on tinguis estabilitat ja de base, sinó que la curva d'accés és molt important.
No hi ha res.
I has de treballar molt. Moltes hores dedicades per amor a l'art per poder tenir un futur. I això, per exemple, em va molt bé en el sentit de posar com una referència als esports electrònics. Els esports electrònics, recordem, competicions de videojocs, competeixen professionalment. I clar, hi ha molta gent que li agrada aquest sector. I és boníssim que molta gent vulgui treballar en això. Però hi ha molta gent que vol enfocar com els seus estudis o la seva entrada a un màster de gestió d'esports, a coaching d'esports, etc. No, no és aquest el kit de la qüestió. Trobeu el vostre espai, trobeu què us agrada, apreneu fora d'aquell sector, empapeu-vos d'allò que voleu estudiar i després, un cop tingueu tots els coneixements que considereu necessaris, partint de la base que sempre estem aprenent, ja els podeu aplicar dins, ja ho podeu intentar.
I ara ho deies, Joan, inclús amb els esports electrònics, que la gent no es pensi que és gent que ha jugat molt, s'hi ha presentat i ja guanya.
No.
Això no va així.
O sigui, al final, totes aquestes indústries i tots aquests mons, el que tenen en comú és que has de pagar un preu molt alt. Hi ha moltíssim sacrifici. O sigui que, per tant, perseguir els nostres somnis, sí, endavant, sempre. Fer-ho amb cap de... És realment el que vull o és que tinc missatges enrere que m'estan empenyent a fer això? També. Hem de ser conscients de la nostra voluntat i de com la nostra voluntat és pròpia, és a dir, un foc intern completament nostre, o si és un foc que s'ha generat externament i realment ens obliga a preguntar-nos, és això el que vull?
Jo m'ha agradat molt aquesta carta, eh? Sàpigues.
Doncs el pròxim dia t'hauré de fer una tu per privat,
sí,
perquè
sí.
T'alegris. Perquè esperarem, si no, això no pot ser que estigui aquí a tothom donant-li cartes i recitals d'amor i a tu no. És que això està molt lleig.
Jo, Cebrián, com sempre, un plaer. Fins la propera setmana, que vagi
molt
bé.
Fins la propera, que vagi molt bé. Adéu.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia.
l'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Dos quarts de dues del migdia, us ho estàvem explicant a l'informatiu d'aquest matí, d'aquest programa i d'aquesta ràdio. El Papa Francesc va rebre aquest dissabte els membres del patronat de la Fundació de la Junta Constructora de la Basílica de la Sagrada Família, el bisbe auxiliar de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Monsenyor David Abadies, el rector de la Basílica de la Sagrada Família, Josep Maria Turull, i l'equip directiu de la Junta Constructora. Per parlar de tot plegat, tenim avui amb nosaltres el senyor Esteve Camps. Ell és president, com sabeu, delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família. Senyor Esteve Camps, molt bon dia i gràcies per atendre'ns, com sempre, a Ràdio Estel.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres per l'interès.
Senyor Camps, com va anar aquesta audiència amb el Sant Pare?
Doncs molt bé, vull dir, nosaltres la intenció que teníem és que des de l'any 57... el Vaticà no tenia notícia de la construcció amb maqueta. L'última maqueta que es va fer va ser l'any 57 i es va donar al Papa Pius XII. I amb motiu d'aquest, doncs, el Sant Pare ens va fer un missatge al Papa Francesc quan vam fer la inauguració de la Torre de Maria. Després es va tornar a fer un missatge quan vam inaugurar les quatre torres dels evangelistes.
Sí,
i es va demanar al senyor cardenal que sol·licités una visita al Sant Pare per poder lliurar la maqueta perquè ja de forma definitiva veiés com s'acabaria la seva família ara que ja només quedava pendent la Torre de Jesús i la Façana de la Glòria.
Què em va dir de la maqueta?
Va estar molt interessat i la paraula que crec que defineix la impressió que li va donar va dir: este hombre era un genio.
I quanta raó és, senyor Camps?
Exacte. Vull dir, i com més coneixes la història i la vida de Gaudí, te'n dones compte que era un superdotat, una persona, un visionari de la situació, i que realment pues, va tindre tot present per representar la transcendència de la fe.
Ara em deia, senyor Camps, això no passava des de l'any 57. Per què no passava des del 57?
Bé, potser en les circumstàncies pensem que després del 57, el 2010, el Sant Pare va vindre en persona, no? El Francesc ho va veure in situ i va fer la dedicació de la basílica. Però entregar la maqueta perquè estigués al Vaticà i sapiguessin com quedaria finalment la basílica, pues, no ho tenien i vam creure dient pues, fer aquest lliurament amb el qual pues, ja es podia dir, miri, totes les torres estan fetes, només queden les quatre de la Façana de la Glòria i a acabar la de Jesús que ja l'estem finalitzant. No? I aquest va ser el motiu.
Una altra de les coses que us va dir el Sant Pare, si no erro, va ser que les esglésies no han de perdre el clima de pregària. Això és així, oi? I si és així, ho compartiu?
I tant, totalment. Vull dir, aviam, jo poso una idea que per segon any consecutiu, el dimecres de setembre, celebra la basílica, no a la cripta, es fa amb tota solemnitat la inauguració de la Quaresma. Ja fa diversos anys que inaugurem el primer diumenge de Quaresma amb la missa del Sant Macreu. Aquest diumenge hi va haver el Sant Macreu amb 1.800 joves que van assistir a l'acte. Vull dir, el tema de la pregària és un tema que sempre l'hem treballat i seguim les directrius pastorals del bisbat. Vull dir, en aquest moment que s'està preparant el mil·lenni, doncs, bueno, doncs, a l'any jubilar doncs seguirem totes les pautes que des del bisbat vagin indicant per poder ser un lloc de pregària i recolliment, que és el que el Sant Pare demana en aquest any del mil·lenni.
Precisament, senyor Camps, deixi'm preguntar-li per un acte tan important com el que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Basílica, com és aquest, el Sant Macreu, com va anar tot plegat?
Pues molt bé, amb una participació molt activa, 1.800 persones van assistir, es va poder sentir el missatge del patriarca de Jerusalem, que també es va traduir de l'anglès perquè no quedés cap cosa pendent d'entendre, i va haver-hi també l'assistència del Sant Sepulcre, oferint al patriarca de Jerusalem l'ajuda per promoure en aquests moments difícils que s'està visquent Jerusalem el suport. Així és que ja crec que es van cobrir les dues vessants, el vessant de suport i ajut del Sant Sepulcre i, per l'altre costat, el testimoniatge d'una joventut diocesana celebrant l'inici de la Quaresma.
Mm-hmm. Deixem fer-li les dues darreres preguntes sobre la Basílica de la Sagrada Família. La primera, sobre aquesta audiència papal. No sé si en algun moment de l'audiència es va parlar de la possibilitat, per remota que sigui, que el papa pugui venir a visitar el temple el 2026 amb la finalització de la Torre de Jesús.
Evidentment, no es va parlar, sinó que es va fer la sol·licitud per escrit, que és la carta, ja saben vostès que el seu cardenal, complint les obligacions del president de la Conferència Episcopal, li va ser impossible desplaçar-se a l'audiència que teníem amb la Junta Constructora, tot i que ell és el president nat de la Junta Constructora, i per això el bisbe de Vic, que és membre, també va vindre. Però, clar, llavors vam portar una carta de testimoniatge de l'ausència del senyor cardenal, i en aquesta carta el senyor cardenal li demanava que la previsió de finalització de la Torre de Jesús, que ens agradaria molt que ens pogués acompanyar ella amb la seva presència. O sigui que això es va fer per escrit, no tan sols de paraula, sinó que per escrit.
Com que intueixo que no hi ha resposta ni confirmació ni negació d'aquesta carta, sí que li vull preguntar, senyor Camps, amb quina percepció em va sortir d'aquesta carta, amb quina percepció de resposta em va sortir vostè?
Jo crec que no es pot tenir una percepció de resposta, i a cap dels Sant Pare pues, està amb una limitació molt important de moviment, i si això pues, millora, pues, jo crec que li faria inclusiu il·lusió si estigui, no? Però és un tema de... Estem molt pendents de la salut i de la mobilitat del Sant Pare. Està en una situació pues, una mica limitativa, i llavors pues, esperem, confiem que pugui ser així, però no podem avançar coses.
I per últim, senyor Camps, ja ho sé que cada vegada que té a bé entrar amb nosaltres en directe a Ràdio Estel, li faig la mateixa pregunta, però si no és que la gent se'n tira al damunt, i és millor sentir-ho 20 vegades que no sentir-ho cap. Quins són els timings a partir d'ara que li queden a la Sagrada Família per la seva finalització?
Miri, durant aquest any 24... estem fent la capella de l'Assumpte al carrer Provença i la unió amb la sacristia ja construïda. Aquesta capella de l'Assumpte i aquesta unió amb la sacristia construïda s'acabarà el 25. Quedaran pendents del 25 la col·locació de les figures de la capella de l'Assumpte, però ja quedarà unida amb la sacristia actual. I durant l'any 25 s'acabarà la Torre de Jesús. Si bé la inauguració possiblement la farà el 26, tot coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí el 10 de juny.
Que suposo que, si em permet dir-ho així, intueixo que se'n farà una de grossa, la Sagrada Família?
Evidentment. S'haurà arribat a l'alçada màxima de la Basílica, el que vol dir que serà una gran festa, no tan sols per el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, sinó per la finalització de la torre més alta de la Sagrada Família, que canvia l'escenari de Barcelona.
Senyor Esteve Camps, president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim. Ei, tu, vols que ens veiem les cares? Doncs ens veurem les cares. Dimecres 21 a 2:15 de la tarda al Palau Robert, el Fabricació Pròpia en carn i ossos i en directe. Celebrem els 100 anys de ràdio a Catalunya amb un programa especial. I vindran els Arribar i Ploure. Per tant, també hem cridat en Tomàs Molina i el mestre Virgili.
Des que vam fer la cançó dic vacacions.
Sí, és que vacacions és correcte.
I l'Antoni Bassas i Quim Morales i Òscar Dalmau, dimecres 21 a partir de 2:15 de la tarda, al Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Premi. Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cart when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Ràdio Estel.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, d'aquí pocs minuts que arribem a 2:15 del migdia. Avui, Rafa Sanahuja, bona vesprada.
Bona vesprada, Joan Trias.
Versión plus.
Versión plus, versión premium, versión extendida, versión del director.
Ara que veníem dels videojocs, extended version.
Vull felicitar-te de manera...
Ai.
De manera, diguem...
I jo a tu.
No sé per què tu a mi, però jo a tu sí, perquè m'ha semblat molt intel·ligent aquesta pregunta que li has fet a l'Esteve Camps de... Bueno, i quan s'acabi la Sagrada Família, festa grossa, no? Jo crec... Clar, però jo...
Home, no, clar, suposo.
Jo tenia el dubte, eh? Dic, igual acaben i no diuen res i passa allà desapercebut, saps? I al cap d'un any diu... Si no estan fent res ja aquí.
Que ets burro.
Clar, no? És que... Sí, eh? He estat molt intel·ligent.
Festa grossa, em referia que és veritat que per la Torre de Maria se'n va fer, que és veritat que per les Torres dels Apòstols se n'ha fet, però clar, intueixo que la festa gran, gran de veritat serà quan estigui tot el temple acabat.
Bravo. Bravo.
No?
periodismo, amigos.
Periodismo i investigació.
No, molt bé. A mi m'ha ajudat aquesta pregunta. Tenir clar què passarà, què hem d'esperar quan estigui acabat.
Imagina't que faig aquesta pregunta i el senyor Camps...
Diu, no,
sí, perquè farem això i això, calla.
Ah, que tu volies treure-li suc.
Clar.
Bueno, clar, tens raó. Ara ho entenc. Ara ho entenc més.
No apreto, però...
Ja, tu volies l'exclusiva.
Anava per aquí la cosa.
Vale, doncs.
Clar.
Mira, em reivindico amb la meva felicitació. Molt bé. No has tret res, però ho has intentat.
Ai,
fantàstic. Bueno, bé. Abans de passar a una mica amb els forococheros que han arrencat el dilluns, amb moltes cosetes.
Sí.
Moltes cosetes de l'actualitat, cosetes de les seves personals, allà hi ha una mica de tot. Pensa que jo cada vegada que entro són 50 fils nous.
Imagina't.
Jo és un marc...
Una feinada, eh?
He d'anar destriant això sí, això no. Avui un director de cinema il·lustre
sí?
Ha fet aparició a...
Forma, no.
No ell, personalment.
Ah.
No, s'ha parlat d'ell. Ara arribarem. Però bueno...
Jota.
No, ah? No te l'esperes.
Val.
És una persona... A veure, Jota, com t'ho diré, és una persona gran. És gran.
Val.
Ja ho veuràs. Gran en tots els sentits.
Val.
En tots els sentits.
Imagino.
Per tant, sí... Bueno, digues, juga.
Ha estat
juga.
En Jota? Darrerament?
Ha estat en Jota, vols dir?
Darrerament.
No.
Les darreres hores.
No.
No?
No.
Aleshores, no és Steven Spielberg.
No, és Steven Spielberg, i Steven Spielberg no el ves tan gran com aquest. Aquest està molt gran.
Aquest és més gran que aquest?
93 anys.
Scorsese.
No, tampoc és tan gran Scorsese. No, ja arribarem. No vulguem avançar-nos.
Es veu tot joves. Com que ell s'hi aproxima,
Clar, ja veig que no és per tant. Dic, bueno, sí, 93, però què són 93 anys? És la flor de la vida, pràcticament.
A partir d'aquí,
una flor marxita.
A viure.
Una flor marxita i trista, però flor. Però flor,
ara.
Al final. Bueno, escolta, fèiem una pregunta que a Bravo, la gent ha participat. Jo crec que a la gent, en principi, perquè no han parlat de presidents particulars que només coneguin ells...
Ah?
No, aquí no han volgut entrar.
Val.
Però sí que s'ha parlat...
S'han mullat poc.
Jo crec que el president... No, s'han mullat, però... President estàndard que tothom valora moltíssim.
Sí, ai.
Jordi Pujol.
Sí, eh?
Aquest està al cor dels catalans.
És el president nostrat.
Ho hem... Bueno, les respostes... Ara, molt bé. Ara, les respostes van per aquí.
Sí.
Després també algun friki dient allò, el Núñez. Sí, el Núñez també està de moda, sí, darrerament. Però, sobretot, Jordi Pujol, la gent valora molt la seva tasca. Una tasca que, recordem, va desenvolupar empreses, perquè va estar pocs anys i va haver de fer, saps què vull dir? Tot concentrat en 30 anyets de res.
Quan va estar? Si no m'equivoco, t'ho dic de memòria, jo diria que va arribar als 31.
31, eh? Sí, 31
ara
anys.
Ara t'ho diré.
Vale, i com deia Lelutier, pedimos la reelección para rematar nuestra obra de gobierno o por lo menos iniciarla.
Ara.
Estava molt bé. Sí. Bueno, va, doncs gràcies per les vostres respostes. Paperets amb el vostre nom i el vostre telèfon directes al sorteig de divendres i mentrestant tenim una estoneta per jugar amb els forocotxeros.
Doncs vinga.
Va bé la música aquesta perquè tinc el coll una mica, saps què vull dir? Una mica tens.
Anima.
I l'estic bellugant així al ritme de la música, etc. Va molt bé. Avui he fet sentadilles i uns moviments. Uau, la foto de la Wikipedia de Jordi Pujol és de quan va fer la mili, no?
Mira, de l'any 80
sí,
al 2003.
Per tant, 33 anys.
33, sí.
33.
Una barbaritat. 31 m'he quedat curt.
Bueno, però escolta, una persona que la van votant i votant, por algo serà. Sí, i per tant, sí. Molt estimat per els nostres oients.
Van votant i votant i la van fer votar, ho recordo, al Palau de la Generalitat.
I va ser Hristos Stoichkov.
Exacte, la Champions.
Hristos Stoichkov no tenia problemes de res. Bueno. Vinga, va, primer tema. Això és aquí hi ha polèmica, eh? Primer tema, polèmic ja. Televisión Española desconecta su emisión en la 1 tras los sondeos.
Ui!
Parlem d'ahir, de les eleccions galegues. Abandona el especial que havia preparat sobre les eleccions gallegues i solo lo emite para Galicia y en el 24 horas.
Politiquets, eh?
Politiquets, ja saben que Forocotxes coixeja d'un peu concret.
Sí. No se podia saber.
Lo qual, però ho fan amb molta gràcia, saps què vull dir? Sí. Són graciosos. Llavors, primera resposta...
Això és normal, perdoneu, eh? Això és normal que passi, eh? Les catalanes es fa des de Sant Cugat, desconnecten.
Val, doncs en principi... Però sembla ser que estava anunciat. Però hi ha polèmica, però la polèmica ve per un altre costat. Primera resposta és Pedrito Televisión.
Ai,
ja hi som. Pedro Sánchez. I hi ha moltes respostes, moltes respostes que diuen però si estan en directo. Eso sí, parece un funeral, però estan en directo. O sigui, jo crec que aquest xur o es va despistar... O
aviam si va entrar per internet, que a vegades ofereixen...
coses diferents, alternatives. Sí. Com va passar amb els Goya, en veritat. Doncs dice, pues yo estoy viendo... Bueno, pues si están en directo, molts dient, pues si lo están haciendo... Pues, no,
imagines, la de la catifa vermella dels Goya...
Fent l'especial...
Especial eleccions.
Entrevistant als de Democràcia Urensana.
Uau.
Estaria guai. I hi ha un que diu, m'ha agradat molt... No lo sé, yo estoy viendo una cita en First Days y me estoy descojonando.
Era lo suyo, eh? Hi ha persones alienes que en aquest país a vegades celebren eleccions.
First Days, estem a favor o...?
Ni favor ni cosa. Clar, és que ara ho he fet amb la cara.
No. No, però ha estat una cara guai.
Ni a favor ni contra.
Ha estat una cara de... I què vols que et
digui? Exacte.
No. Que facin el que vulguin.
Hi ha gent que li agrada i que ho mira? Doncs endavant. No?
Sí, jo he vist alguna vegada.
No és el programa que jo miro més?
No, ni jo.
Però no dic que no miro.
De fet, a casa el tinc una mica, entre cometes,
censurat. De fet, no tinc televisió. Quantes vegades t'ho he dit ja?
Ja, moltes
seguiré,
vegades.
Seguiré dient-ho, eh?
Val. Tu mires les coses a la pulsera, no?
Jo miro les coses a través de la ràdio.
A la pulsera de...
T'agrada,
bueno, això, mirar no? La ràdio, això és un concepte que em va transmetre la Raga fa un temps. Mirar la ràdio.
Mirar la ràdio.
Tu mires les pel·lícules a la pulsera, no? Al rellotge smartwatch. Allà veus tu les sèries i...
Però no he dut mai rellotge.
Jo tampoc no vull.
No m'agrada.
Sembla que això estiguis lligat a la... En fi, és igual. Total, altre tema.
Més?
Sí, va. Obligados a invitados a descalzarse.
¿Cómo?
¿Lo hacéis? El otro día le dije a mi suegro que se descalzase. O sea,
yo para entrar a casa, ¿eh?
Va el sogre a casa.
Sí, que ni han.
Y sí, tú te has trobat.
Bueno, yo me he trobat.
Explico el cas del xur.
Va.
Dice, el otro día le dijo a mi suegro que se descalzase y me dijo que si me preocupaba más por el suelo que por los invitados. Que eso debe ser decisión del invitado.
Uy.
Si el invitado no se siente cómodo al descalzarse... por cualquier motivo, es mejor que no lo haga y esté cómodo y en caso contrario el invitado que lo vea normal ya se descalzará él solo sin decirle nada.
Conta el suegro, ¿eh?
Sobre marcant territori, sí, com ha de ser, perquè si no es pugen a les barbes.
Ara.
Primera resposta.
Aquesta és la primera?
La primera... No, aquesta és una estossegada que tenia. La primera resposta diu exactament... Què?
Clar.
La gent sí. D'entrada no ho ha entès, va, el tema.
És fàcil, d'entendre.
Si me dicen eso, me doy la vuelta y me voy.
Oi!
Gent indignadíssima, ja, d'entrada. Depèn de la...
Com has de marxar, si és cosa teva?
No, però és a dir, si te diuen descálzate.
Ah, val.
Me doy la vuelta y me voy, val? Depende de la cultura i del país, diuen alguns. Jo no sé,
sí,
que a Espanya
hi ha
molta... Tu t'ho has trobat? Perquè jo no m'ho he trobat mai.
Jo m'ho he trobat aquí a Barcelona.
Però en un sentit, diguem-ne, que té un sentit que va més enllà de la neteja, no saps. Bueno.
No vaig preguntar-ho.
I ho vas fer?
L'única...
Et vas, o sigui, vaig treure estar, les sabates?
Sí, vaig estar patint durant... quan tenim trigues a treure les sabates? Res. 30 segons, no?
Menys.
Se'n van fer eterns,
sí, perquè...
pensant...
Que no faci olor
que no
els peus.
Que no porti un tomàquet.
Exacte, que no portis alguna... És el punt és aquest, no?
Clar.
Tu has d'estar avisat, perquè ja et rentes els peus, et poses... Vas... No? Però
sí,
si vas
sí,
de tot
sí,
el
així.
Dia a casa d'algú i diu... No, aquí te descalzes.
T'imagines que vens de fer una caminada important...
No, de tot el dia, de tot el
imagina't.
Dia, ja va agafant substància...
Ah,
i diràs, bueno, si lo que quieres es que el suelo esté limpio...
Si tu vols que em tregui les sabates per entrar a casa teva...
Tráeme algo...
Porta mitjons.
Porta mitjons i porta desodorant.
Mitjons de recanvi.
I porta històries. I em neteixes tots els peus, si vols. No?
Sí.
Si ens posem exquisits...
Clar,
escolta,
els hi posem tots.
Jo em descalço, però tu em neteixes els peus.
Ara.
Ja t'indicaré concretament com vull que ho facis. Perquè tinc... Total, això.
Ai.
Bueno, en Espanya hi ha gent... No ho ha vist massa la gent, de forocotxes. En Espanya jamás me he descalzado en ninguna casa.
El Japó,
en Polònia
molt...
me descalzo en todas.
Mira.
Y todo el mundo se descalza. En algunes cases te dan zapatillas de ir por casa.
Sí, també.
Tenen allà com també, si fossis a jugar també. Als bolos, saps? Alquilen-se a la tia.
Ara et deia Japó i diria que els països nòrdics també és bastant comú.
De hecho, sí, també surt, eh? De hecho, en algunas piscinas, antes de ir al vestuario, tienen que ponerse las chanclas. Bueno, això sí. Això
clar,
és més habitual,
home.
¿Vale?
Amigo.
Hi ha un que diu, modelnos.
També.
I hi ha un que diu, bajo a la calle, piso una mierda de perro i le hago un moonwalk en todas las alfombras de la casa.
Que és más raro.
Moonwalk, eh?
Moonwalk.
Ja, fent allà el moviment de Michael Jackson d'andar hacia atrás. Bueno,
wow.
El Michael Jackson de toda la vida.
Ah, exacte.
Doncs fins aquí aquest tema.
Vinga.
Una, aquí ve l'actor. El actor director.
Val.
Se me han caído los huevos al suelo a ver a Clint Eastwood.
A Clint Eastwood, clar.
Acabo
clar.
De ver esta foto, si us plau, és de la
sí,
sala
clar,
de la película. Acabo
sí.
De ver esta foto del rodaje de su nueva película y he flipado de lo envejecido que está en poco plazo de tiempo. Ha empeorado
bueno,
mucho.
Bueno,
perdona que et digui.
No és que estigui deixat.
No el veig malament físicament.
No.
L'he vist pitjor, més prim.
Jo també.
Més prim.
Jo també.
Aquí ha guanyat una mica de substància.
Està més
aquí,
grassonet, eh?
Està més grassonet.
Però clar, està amb la barba llarga,
sí,
està espentinat, perquè té pinta, aquest cabell té pinta de que fa vent.
Fa vent, i lo de la barba, que no estem acostumats, perquè porta
sí,
una no? frondosa barba,
sí.
Tal. Llavors, primera resposta. Currando como el tío duro que es, di que sí, Clint. 93 anys, recordem.
93 anys.
I molts que diuen, no sé, però jo firmo llegar així a su edad.
Xama,
o sea,
és que... rodant pel·lícules, tu t'imagines?
Diguem la veritat,
sí.
Diguem la veritat. Que estic plorant de què diu el Xavi Aguilar.
Espera't. Ah, no, res.
Ah, no, és irradiable?
És irradiable? No, és que sigui irradiable, però ja t'ho diré.
Vale, ja m'ho diràs. Què vols... Bueno, és igual, ara estic ja pensant. Bueno,
sí. Té nom de pernil.
De pernil? El que m'ha dit a mi? M'ha insultat amb un nom
no,
de pernil?
No, t'ha dit si ploraves...
Ah, val.
Perquè
sí.
Avui no hem tingut pernil.
Ah, ja. Però això es pot comentar o queda molt mal? Això, quina és la política? De...
No,
el
mira,
llibre d'estil no, de la casa, què diu?
No, comentem-ho perquè els oients hauran sentit el sumari que avui
exacte,
havíem d'entrevistar Ismael Serrano
exacte.
I ens ha avisat la senyora de premsa
que estava
al
llit.
Ens ha dit que estava al llit, que estava malalt i que no podia... Ho intentarem els propers dies, eh? Mm. Que no podia atendre'ns i hem corregut tots
cosa,
una miqueta.
Cosa que a l'equip de la caravana ens ha encantat perquè ens ha permès posar-nos a prova com a equip
sí.
I en 10 minuts muntar mitja hora de ràdio
és
del
així,
no-res.
Però això ja ho fem.
Ha quedat prou digne. Si Xavi Aguilar no ens posa...
Si no ho diem... Aquí...
Ningú s'assabenta.
Ningú s'assabenta.
Pensa que està preparat tot el que hem fet en aquella mitja hora des de fa 2 setmanes.
Mira, de fet, si no ho diem... Hi ha molta gent a casa que està pensant... Però s'ha sentit tot el programa i m'he perdut el Serrano, ara.
Exacte, estaran pensant...
Estic convençudíssim.
Jo crec que a partir d'ara, hem d'agafar... És una idea que llanço, a veure si me l'agafes.
Vinga.
Al sumari sempre posaré una cosa que no passarà. Saps? Cada dia dius... I avui entrevistarem...
És un bon sorteig que preu, aquest, eh?
I avui entrevistarem tal... I que després
atents.
No... I, clar, ha de ser coses... Saps què vull dir? Que
siguin
mínimament verosímils.
Sí.
Bueno. Va, per acabar, per rematar el Foro Cotxes i Vols. Esperem que pugui estar Ismael Serrano, perquè és un gran
sí,
i em feia molta il·lusió.
Intentarem que sí.
El plato favorito de los catalanes és una cebolla.
Home, aviam una cosa, dit així...
És o no és?
És un
una
tipus
cebolla.
De ceba que no és,
és una cebolla
ceba
o no és una
és
cebolla?
És molt dolça per ser ceba.
Però és una cebolla o no és una cebolla?
No sé si està catalogat com a ceba, eh? T'ho dic de veritat. El calçot no sé si està catalogat com a ceba. Això segur que hi ha entesos...
Home,
perdona, jo no puc garantir.
Entesos i fonamentalistes.
Home,
ara, si obrim,
ves a Valls, ves.
Si obrim telèfons, sí. Hi ha associacions de calçots.
Mira, fem-ho. Jo no sé, si algú sap si el calçot està considerat, seriosament ho dic, eh, com una ceba o no...
Va, que ens tregui de dubtes.
93-409-2771.
Sí, sí, bueno, escolta. Bueno, aquest és el tema. El plato favorito de los catalanes és una cebolla. L'equip de documentació del programa està treballant...
Diuen que és una varietat de ceba tendra.
Per tant, és una cebolla o no és una cebolla?
De ceba tendra, que no és el mateix que una ceba.
Home, no, és el mateix. Ceba és ceba. Sigui
ceba
tendra,
tendra
o sigui
no...
morada, o sigui... És ceba.
No, una ceba tendra és diferent. En català és diferent, eh? Una ceba d'una ceba tendra.
No, tu, com... Jo crec que
té
és...
poc a veure.
Bueno, el plato favorito de los catalanes és una cebolla. I
ceba
llavors...
tendra és la ceba dolça.
Ja sé quina és, ja sé quina és. Mm. Però què? Jo crec que és ceba, tot és ceba. Llavors, respostes. Pan tomaca? La gent es perd, perquè no sap, ja barreja tot.
Vinga.
Per acompanyar una bona carn està de categoria.
Està de categoria, eh? Ui! Sí. Comença amb ser, eh?
Al palo. Sí, i continua amb bema. Són dos paraules.
Val.
La segona paraula és madre. Però com plato único és una vergüenza. Bueno, unos buenos calçots con una buena salsa y después carne y tal, tremendo. Hi ha gent a favor. Hi ha un debat, eh? Llamadme raro, pero los calçots son una puñetera delicia. Y no soy catalán.
Mira, Núria Ros, que també... Mira,
ara cas...
diu... Sí, sí, em diu... És ceba 100%. Es coneixen també com a ceballots.
Per tant, Joan, tema arrinconat, estàs disposat...
Ah, no. Sí,
estàs
sí,
disposat
sí.
A reconèixer la teva ignorància?
Ja he dit que no estava segur.
Ja
he dit que no estava segur.
Molt bé. Això sempre està molt bé, perquè... te cuides les espaldes o no sé què.
Sí,
bueno.
sí.
I darrer tema que si vols... Bueno, un tema que m'ha agradat molt, los que estáis en los 40-50, ¿seguís haciendo cosas divertidas?
Això m'ho respondràs tu.
Ja et dic jo que no. Perquè, no, però... Però és que, clar, el concepte de diversió canvia.
Sí,
canvia,
clar.
Perquè tu quan tens 20 anys i ets jove i ets Andreu González, vols anar-te a Brasil a viure la vida, saps què vull dir? Però si, o jo que sé, o a fer coses, un concert, i Bruce Springsteen i els tiets... I quan tens 40 anys, per ti fer una cosa divertida
sí.
És fer una passejada tranquil·la.
Per cert,
prendre un cafè...
Parlant de bogeries, avui aquest matí, com sabeu, Joan Dausà va omplir el Palau Sant Jordi,
sí.
Que es va dir,
sí.
La festa aquella es va dir La Gran Bogeria.
La Gran Bogeria. I què ha passat?
El seu disc es diu La Gran Eufòria. Avui sortien les entrades per La Gran Bogeria 2, que és a Madrid.
Dos, pensava que eren dues entrades, només.
No, és a Madrid.
És a Madrid?
Sí,
a on?
Sí,
el Bicin Center, que
no.
Fa tot allà.
No.
Al Bernabéu.
És a... Ja t'ho diré demà. A Plaça de Toros.
Ah, no, a Les Ventes?
No.
Ja no existeix. L'altre.
N'hi ha dos.
N'hi ha un altre.
Sí.
Bueno, tal, mogollon de gènere. Vale. I què ha passat? Ja està? Ja no queden entrades?
No ho sé. Jo ja les tinc. El que m'han avisat és que jo ja les tinc.
Ah,
per
perfecte.
Això deia el de les bogeries.
A Madrid, eh?
Sí.
Fa un aquí, però tu vas a Madrid.
Sí, a l'octubre és.
Molt bé. T'agrada complicar-te la vida.
Sempre, ja ho saps.
Sí, ja ho sé.
Va, una cosa més que jo denuncio una coseta per demà, va.
Val, doncs, ràpidament, això és teaser trailer de demà.
Sí.
¿Cuáles son los sueños más raros que habéis tenido?
Uy.
Próximamente en...
Mira, una cosa que em molesta vesprada. Molt, que és allò quan em desperto de cop, perquè tinc la sensació que caic, allò em molesta moltíssim.
Però i quan te n'adones que no moriràs?
Exacte.
O que no et quedaràs...
Et fas unes risis.
Dius que bé,
i ja està.
I continues dormint.
Escolta'm, un minut ja i arribem a les dues del migdia. De seguida s'hi posa Xavi Toscano amb l'Estel migdia i tot el servei d'informatius d'aquesta casa per explicar-nos per on passa avui l'actualitat, que déu-n'hi-duret. Després Mercè Raga amb el Fabricació Pròpia. I jo us volia dir que saps el que ha passat amb la Beckett, amb l'Espanyol...
La història que ens ha explicat l'Olma, no? Cap a les 10 o així.
Demà.
Ah.
en aquest estudi, en aquest programa,
sí,
a quarts de 12,
sí,
Toni Casares, director de la Sala Beckett.
Ui!
En parlarem de tot plegat amb ell, ui, perquè déu-n'hi-do l'enrenou que s'ha format aquest cap de setmana amb la Sala Beckett. Molt cultural.
La polèmica està servida. Ai, sí, polèmica, sí, sí, ai, polèmica. Sí, sí, sí.
Nosaltres hi tornem demà. Més caravana a partir de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda. Que vagi molt bé. Adéu-siau.